COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. La pregunta que ens fem, no neva, però ara us diré el parte meteorológico. Que sembla que la cosa canvia de cara a demà, eh? I canvia de forma seriosa. Bé, això diuen les prediccions. Després passarà com la Dana, que es quedarà igual en no res. Però el cas és la possibilitat de que pugui passar. Però bé, relacionat amb això, que vindrà demà, que es ve pluja abundant o molt abundant, i nevades al Pirineu i Prepirineu, abundants o molt abundants, això ho diu el Meteocat, parlarem precisament d'això. Es pot preveure una allau quan hi ha una acumulació de neu important? Tot això es pot preveure? De fet, cada any a Catalunya hi ha prop de 250 allaus, aproximadament. Fins i tot l'any passat, el 2023, que va ser un any de poca neu, molt poca neu, es van registrar 177 allaus. 177 allaus que van caure. Perquè, clar, de fet, fins i tot la temporada passada era una temporada amb perill més baix. Ja bé, el perill de llaus era molt baix. Clar, la menor perillositat es deia que era un gruix de neu molt inferior a l'habitual. Però, fins i tot, les esllavissades poden provocar víctimes mortals. L'any passat, no. Les esllavissades que hi va haver, aquestes 171 registrades, no hi van provocar cap víctima. És un problema, tot això, perquè primer s'ha d'anar amb molt de cuidado. Quan hi han hagut víctimes han estat quan han sortit fora de pistes, per exemple. Seria un què. Avui parlarem d'això, entre d'altres coses força apassionants. Què tal? Benvinguts. Com tenim el temps? Aquí sí que hi ha teca. Atenció, perquè tenim teca. Ja no m'avorreixo dient el temps. Almenys avui, almenys amb l'esperança de que caigui molta aigua. Aquesta tarda tindrem sol, un dia, una tarda solejada, tèrbola, amb núvols, sols al Pirineu i Prepirineu, les temperatures, possiblement hi ha alguna gotellada feble a l'extrem nord, del Pirineu, cap a la Vall d'Aran. Poca cosa més. Això avui, les temperatures que tenim baixen, ja notem que lleugerament, en general, estan baixant de forma lleugera, tot i que el litoral i a ponent pot quedar com ahir, o lleugerament més alta. Bé, això avui. La cosa ve a partir d'aquesta matinada. A partir d'aquesta matinada, de la nit d'avui dijous cap a demà divendres, la cosa es posa seriosa, perquè la borrasca Irene ens tira a sobre totes les seves restes. No es colpejarà de cop, això està passant al sud-oest d'Espanya, però sí que arriba una cua molt potent, almenys diuen les previsions molt potents. De fet, hi ha una alerta cap a l'Alt Urgell, Cerdanya i Berguedà. Plourà a tot el territori, a tot el territori. En situacions, fins i tot, sobretot cap al sud de Catalunya, precipitacions abundants o molt abundants. Nevades al Pirineu i potser si hi ha un lloc cap a demà al matí, o aquesta matinada amb el matí es salvi, podria ser l'Alt Empordà, o per aquí arribaríem, que igual cau poca cosa. Però la resta, esperem pluja important. Pel matí i per la tarda, perquè per la tarda de demà hi ha alertes activades ja no només a totes aquestes zones del Solsonès, el Turgell, sinó parlem del Vallès Oriental, de la Selva, del Gironès, estem parlant de la Terra Alta. A la Terra Alta aquí particularment hi ha una alerta taronja activada per intensitat de pluja i neu. Pluja i neu a tot el territori català. Fins i tot parlem de les Garrigues, que pot nevar, parlem de la Garrotxa. Això diuen les previsions. Dic una cosa, tant de bo sigui així. A mi m'agradaria, sobretot per la situació de sequera. Ara, que passi, no sé, el Servei Meteorològic de Catalunya ens avisa i ens posa l'alerta que demà serà un dia plujós. Plujós, molt plujós. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana avui? Doncs li preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Repassarem dos accidents, malauradament. No, de fet, això és un accident i unes obres. Es complica la circulació Les obres les tenim a l'autopista AP7, a la zona de Tarragona, tallen dos carrils en sentit nord, és a dir, en sentit Barcelona. Hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, com et deia, a Tarragona i en sentit nord. Això és per obres. Molt més a prop de Barcelona, a la zona del Vallès, a l'autopista C58 a Sabadell, aquí sí, tenim un accident, hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Terrassa, aturades d'un parell de quilòmetres com a mínim entre Badia i Sabadell, a l'autopista C58, com et deia en aquest cas, sortint de Barcelona en sentit nord. A banda d'aquests dos punts, com és habitual a aquesta hora, a la resta de la xarxa viària parlem de circulació còmoda i fluida.
Roger, moltes gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per cert, no només demà esperem pluges abundants, sobretot cap al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, Ponent, a l'Ebre, per aquí esperem una bona remullada de tot el territori, sinó que les temperatures també es desplomaran demà. Farà fresqueta, avui anotem, demà ho notarem encara més, clar, en un hivern normal, a Catalunya es registren 250 allaus al llarg dels 1.300 quilòmetres quadrats del terreny avellós que té Catalunya. L'any passat, la xifra va baixar a 171, perquè l'acumulació, a gruixos, com explicava abans, de neu, va estar per sota de la mitjana. Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, José Miguel.
Bé, quins són els allaus més perillosos?
Sí, en aquest cas és en ordre numèric, no? I seria l'allau nivell 4, que fa alguns anys que afortunadament no s'està produint a Catalunya, i aquest seria un allau amb prou força per recórrer 50 metres en terreny pla. Recordem que la emissió de butlletins de perill d'allau a Catalunya està instaurat des de l'any 1994. Les zones amb les quals es produeixen més allaus són a la Vall d'Aran i Franja Nord de la Pallaresa, la Ribagorçana Vall Fosca i el Ter Freser. L'any passat, com tu molt bé has explicat, va haver-hi pocs allaus i, a més, no va haver-hi cap víctima mortal, la qual cosa, doncs, és molt satisfactòria, tot i que sí que va haver-hi 7 accidents per allaus. 5 d'ells van tenir lloc a les muntanyes de la zona de l'Aran i la franja nord del Sobirà. El més destacable, per cert, es va produir fa tot just un any. El 18 de gener de l'any passat, dos esquiadors van salvar la vida després de ser atrapats per una allau fora de pistes a prop de l'estació de Baqueira. Van patir diversos traumatismes i contusions en un accident que es va produir a la zona de la Vinyeta, a prop de la cota 2500, que en els últims anys s'ha convertit en un punt letal de diversos accidents. Com dèiem, doncs, aquesta cota 2500 de Baqueira Beret a causa de les allaus.
Aquest any, precisament, aquesta temporada, recentment, una esquiadora, doncs, patit ferides greus a causa de la llau.
Sí, va ser un accident que es va produir a la zona del Tredòs. Estaven practicant esquí de muntanya, concretament al cim del Mal Blanc de Tredòs, a més de 2.000 metres d'alçada. L'accident es va produir durant el descens d'un grup de 5 persones, totes elles amb experiència en esports d'hivern. La víctima anava en tercera posició i al baixar es va desencallenar la llau que la va arrossegar fins a la part baixa del pendent i va quedar parcialment enterrada. Va ser traslladada ràpidament a l'hospital de Viella després de que els seus companys en els equips d'emergència, on afortunadament tot i patir diversos politraumatismes va ser operada amb èxit i no es va temer per la seva vida. És en aquest cas, doncs, l'accident més greu aquest any. La mitjana a Catalunya, tot i que afortunadament portem hores d'ara i toquem tota la fusta del món dos hiverns sense víctimes, la mitjana és entre una i dos persones que moren per allaus. Curiosament, aquesta dada sí que és molt important, és que el 70% dels casos dels allaus es provoca la mateixa persona involucrada, que és la que provoca que l'esllavissada, no? Per aquest motiu, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya recomana sempre el decàleg de les bones pràctiques, sobretot tenir una molt bona informació puntual del dia que facilita l'Institut per veure com estan les altes muntanyes, perquè, com tu molt bé has dit, habitualment, en aquestes zones sempre van els esquiadors més preparats, que a vegades, doncs, marxen de les zones de fora pistes amb esquí alpí, o les zones que estan, doncs, balisades amb esquí de muntanya, per tal de practicar un esquí que sempre s'ha de fer amb unes bones condicions i tenint en compte totes les recomanacions del dia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
I a més, anar preparats per en cas de llau, doncs, que es pugui localitzar, perquè el temps és essencial. Mira, però on farem totes aquestes preguntes i li preguntarem totes aquestes curiositats, informacions, sobretot, es pot preveure una llau? Parlem amb la Glòria Martí, que la diu al telèfon, que és cap d'unitat de predicció de llaus i nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és l'institut encarregat de tot això. Glòria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Escolta'm, Glòria, d'entrada, com detecteu, com es detecta una possibilitat d'allau?
Mira, aquí a Catalunya, poso el context una mica, no?
D'acord.
Tenim entre uns 1.300 quilòmetres quadrats de terreny i llavors, això s'ha determinat a partir de l'anàlisi del terreny, a partir de l'alçada, les orientacions, quin tipus de terreny tenim i quina neu hi ha en aquestes alçades, i amb això doncs, tenim un context que anualment, cada any, durant la temporada hivernal, doncs, fem uns butlletins de perill de llaus que es poden fer a través d'un treball que es fa sobre el terreny, no? Que va lligat amb això que em preguntaves tu. Mm. Com es pot saber, no? Doncs es pot saber si hi haurà allaus o no a través d'una sèrie d'assajos que es fan a la neu, no? Es fan una sèrie de mesures i també a través de la predicció meteorològica. Un cop veiem com està la neu, quines capes de neu, perquè la neu no és tota igual, hi ha diferents capes corresponents a les diferents nevades i que, a més, aquestes capes al llarg de la temporada hivernal van canviant, es van esdevenint o més estables o més inestables.
És a dir, ja zones restringides, no? Suposo que per la pendent, per la situació geològica. Que la lògica em porta a pensar que on hi ha allaus és el Pirineu, bàsicament per la situació geogràfica. Però quin punt del Pirineu és el més sensible davant d'això? O és tot el Pirineu en general, en funció, evidentment, de la nevada que hi hagi, del gruix de neu?
Bueno, mira, en funció... Bueno, i matitzant una mica el que deies al començament, eh? Sí, està centrat sempre al Pirineu, eh? Tot i així, hi ha hagut situacions excepcionals, molt excepcionals, on hi ha hagut nevades molt importants, per exemple, al Montseny, i algunes allaus han tingut inclús amb algun accident en el Montseny, però això és...
En el Montseny, això és, però faria molts anys.
És anecdòtic,
però...
anecdòtic, però existeix, sí, sí. Existeix.
Però crida l'atenció que hi hagi una dada que al Montseny que hi hagi una allau, perquè sí, que neva, però no és...
Clar, perquè com que té pendent
sí, sí.
I hi ha una nevada doncs molt quantiosa en aquest sector, doncs
clar.
Farà la mateixa evolució que la que pugui tenir en un massís més, diguéssim, gran i molt més avançat a tenir neus més recurrentment com el Pirineu o com els Alps, no? Però això existeix, no? I tampoc és de temporades molt antigues, eh? T'estic parlant de fa 10 anys enrere o una cosa així.
Ah, sí?
Però sí... Sí, sí, vull dir que pensa que quan hi ha una nevada molt important en un pendent inclinat, doncs aquesta situació es pot donar. Aleshores, no és el més habitual i, com deia abans, ja. És anecdòtic i sí que realment se centren totes en el Pirineu.
Es pot provocar una allau per evitar mals més grans? O es deixa i només es fa una alerta? Quin seria el protocol d'actuació davant d'això?
Sí, mira, això va lligat amb el tema de com ho prevenim, no? Per prevenir totes aquestes situacions hi ha un pla específic de protecció civil, el Pla Llaucat, que preveu totes aquestes situacions. El nostre servei durant l'hivern està de guàrdia 24 hores, des de que comença el novembre fins que s'acaba el maig, i anem fent aquestes informacions que diem als butlletins de perill de llaus. Un cop hi ha una situació crítica, nosaltres avaluem el perill des del nivell més feble, que és el 1, fins al més greu, que és el 5, és a dir, és una escala de 1 a 5.
Mm.
Si estiguéssim en una situació que dius tu molt elevada, de grau de perill 4 o 5,
sí.
el pla de protecció civil té els seus protocols, que a partir del perill 4 doncs, podem establir una taula de crisi, anar veient com va evolucionant per si passa 5. I en el cas de que passem a un grau de perill 5, doncs hi ha tota una sèrie, hi ha una taula de crisi, com en tots els plans de protecció civil, i es decretaria el que cal fer. Si cal evacuar la gent, si cal fer desencadenaments preventius, que és el que tu em comentes.
Sí.
Això és una situació molt crítica, però igualment, en quant a desencadenaments de llaus, que és el que també em preguntaves, pensa que les estacions d'esquí, que sí que diàriament fan aquesta tasca de tenir les seves instal·lacions doncs, ben segures, doncs, ja no s'esperen a situacions crítiques constantment, doncs, provoquen de forma controlada allaus per tal de sanejar aquells vessants que consideren que no estan prou garantida l'estabilitat en aquell moment.
Això com està afectant? Es detecten més allaus, menys allaus? Com està afectant? O si heu notat si el canvi climàtic, aquest canvi climàtic està afectant?
Mira, el que sí que hem constatat en els últims anys és que es donen situacions més extremes, inclús de precipitació. Potser no són de neu a cotes baixes, però a cotes altes potser sí. Amb la qual cosa fa com una mica de mal dir, no? A l'efecte que pot tenir. És a dir, pot ser que un pensi no hi haurà prou neu, però en canvi sí que n'hi ha a cotes més elevades. Per tant, el perill de llaus, inclús a cotes elevades, pot augmentar doncs més extremes, digue-li el Glòria, el Filomena, etc, etc. Això és el que hem anat detectant relacionat amb el canvi climàtic. Mm.
Quin material de seguretat he de portar? Són esquís, són raquetes, és abric? Quin seria l'imprescindible?
Mira, en quant a tot el que has dit és correcte. Primer cal informar-se, sobretot anar formant, no tothom a la muntanya. Cal una certa formació per fer activitat hivernal, fora de zones controlades. I evidentment s'ha de portar roba d'abric, els esquís, les raquetes, però pel tema de les allaus, sobretot és molt important que la gent que faci activitat en muntanya no controlada porti material de seguretat, que és el detector de víctima d'allaus, la pala i la sonda. Sense aquest material, que en cas d'haver-hi una allau serveix per la persona que ha quedat atrapada dintre pugui ser rescatada pels companys, doncs és primordial que s'hagi de portar aquest material, perquè és veritat que s'ha vist a bombers, s'ha vist als cossos de rescat, però com que treure la persona de dintre de la llau s'ha de fer en el mínim temps possible, és vital que els companys puguin fer la cerca de la persona amb tot aquest material. Sense aquest material no es pot fer. I si no es portés, es perd un temps d'or que causaria doncs el fet de que cada vegada disminueix més la probabilitat de trobar la persona en vida a sota de la llau. Per tant, DBA, pala i sonda.
Doncs, Glòria Martí, cap d'unitat de predicció de llaus i nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Escolta'm, gràcies per tota la xerrada, per respondre les preguntes i per tota la informació que ens has donat. Molt amable.
A vosaltres. Vinga.
Molt amable, una abraçada. Doncs ja ho sabeu, aneu ben preparats a la muntanya. I sobretot, demà, si voleu anar a la muntanya, demà no és el dia. Demà no seria el dia, precisament, perquè vine a ver la muntanya. Va, vamos a perder peso con el plan 1-2-3, va. El plan 1-2-3 es perfecto para deshinchar la barriga, perder peso fácilmente de todos los excesos, de forma sana, sin pasar hambre. Y en solo 3 semanas te deshaces de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Y Enriqueta, que es especialista y dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo perder ese peso rápidamente con el plan 1-2-3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días, Cruz. Mira, si nos hemos propuesto perder peso por salud o por estética, la solución es el plan 1-2-3. Resultados inmediatos, porque podemos llegar a perder de 4 a 7 kilos, bajar más de 3 centímetros de volumen de una forma fácil, natural, sin efecto rebote y rápido, como tú has dicho, solo en 3 semanas.
En 3 semanas, y la primera semana ya empezamos limpiando toxinas, eliminando toxinas con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar las toxinas, por eso nos deshinchamos, prevenimos el estreñimiento, depuramos todo el organismo, bajamos más de 2 kilos, más de 2 centímetros de volumen ya en esta primera semana.
Efectivamente, la segunda semana vamos a renovar regenerando el sistema digestivo con los sobres de naranja.
Vamos a cuidar la flora, aceleramos el metabolismo, tonifican, son diuréticos, eliminamos esa barriguita, esos michelines, y además, como perdemos peso, dormiremos muchísimo mejor y perdemos 2 kilos más.
Efectivamente, y la tercera semana rematamos con las cápsulas captagrasas para controlar el peso a base de componentes vegetales y marinos.
Claro, que nos ayudan a captar y quemar la grasa, reducen el apetito, las ansias de comer, seguimos perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular. El plan 1-2-3 es vegano puro, no contiene alérgenos y es apto para diabéticos y también celíacos, y recuperamos los niveles de azúcar y colesterol.
Efectivamente, ahí estamos. Y además es que es exclusivo de Laboratorios Clinitec. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vas a la farmacia no lo vas a encontrar en la farmacia, solo lo vas a encontrar en este teléfono. 650-51-52-53. El plan 1-2-3 está fabricado a base de plantas, vitaminas, minerales. Insisto, no está en farmacias y solo está en ese teléfono. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso sobre el plan 1-2-3 con registro sanitario, y es apto incluso si tomas algún medicamento. Y Enriqueta, vamos a conseguir, porque el plan 1-2-3 nunca viene solo. Vamos a conseguir la faja adelgazante reductora quemagrasa y las 10 infusiones detox.
Pues vamos a conseguir esta gran promoción con el plan 1-2-3 que vienen gratis. Solo hay que marcar el teléfono, 650-51-52-53. Y sí, hoy para ti, con el plan 1-2-3 te llevas gratis las 10 infusiones detox que deshinchan la barriguita, pero te llevas también gratis esta faja, cinturón adelgazante, correctora de postura de la espalda, es una gran promoción para ti. Lo que queremos conseguir desde Clinitec es que me pierdas de 4 a 7 kilos y me bajes el volumen y te cuides la salud.
Efectivamente, ya lo sabes, ¿eh? Adelgaza con el plan 1-2-3, pues ya lo sabes, 650-51-52-53, ese es el teléfono, y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas. ¿Y si ponemos las galletas de chía y cúrcuma?
¡Qué buenas que están! Pues también vienen de regalo hoy, junto con las infusiones y junto con la faja cinturón adelgazante. Tres regalazos con el plan 1-2-3 que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío, que es económico. Y además vas a notarlo enseguida. A partir del segundo o tercer día vas a ver los resultados, te vas a sentir estupenda, pero cuando te mires, te subes en la báscula, te miras en el espejo de maravilla. Así que anímate, llámame, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta, gràcies, patonets, patonets.
Patonets molt grans, adéu, adéu.
I de seguida, atenció, perquè ara farem una d'aquelles curiositats meravelloses, meravelloses. Igual ni us heu adonat, però sabeu per què unes persones tenen el melic cap a fora i d'altres no? Ah, ah. Ho sabeu? Hi ha molts bulos, hi ha molts tòpics d'això, eh? Per exemple, que vam tallar el cordó umbilical malament, que hem patit alguna... No. Us puc ben dir que la resposta no seria aquesta, no seria perquè s'ha tallat el cordó umbilical malament, això és un d'aquests tòpics, però de seguida en parlarem, i en parlarem aquí a migdia, a Herrera, no a migdia, no, a Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra. Però abans, això sí, tenir el melic cap a fora no ens invites a menjar, i menjar bé, eh? Menjar si ets enamorat de l'autèntica cuina italiana. Doncs tenim el millor lloc per tu, Los Italianos, la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges, uf, molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigo 38 o al carrer de les Corts 5. O bé, pots fer la teva comanda digitalment a través de lositalianos.com. Lositalianos.com, aquest sabor a Itàlia. A la Torre de Pisa, al Coliseum, a la mozzarella... Lositalianos.com, enamorats del menjar italià, és el vostre moment.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any, 70% de descompte. Només per rebaixes, només a El Periódico.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso, a pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 52 53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És tota una declaració d'intencions, aquesta cançó de Hombres G, voy a pasármelo bien. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé.
Amb Yolanda Canales parlarem d'aquesta pregunta que us deixava abans sobre la taula, del per què hi ha persones que tenen el melic cap a fora i d'altres no. Què passa aquí? Ja desmentia d'entrada, i ara en parlarem, que molts diuen no, estava per fora, això diuen, o deien, que no és cert, perquè van tallar malament el cordó umbilical. Bé, ara entrem en matèria, però abans, si em permeteu, no vull deixar de banda parlar de Record Motor. Recordmotor.com amb cada quilo. Record Motor, si vols vendre el teu cotxe. Record Motor, el millor lloc per fer-ho. Per què? Doncs perquè van per feina. Perquè s'encarreguen de tota la paperassa. Perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Què has de fer? Doncs és fàcil. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo. Recordmotor.com. Omples el formulari amb les dades del cotxe. Es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de COPE Catalunya, doncs et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Visita recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com. Omples el formulari i deixa que la gent de Record facin tota la resta. No sé si alguna vegada has venut un cotxe, Yolanda.
Sí.
Jo encara no, eh? Me'ls he carregat abans
sí.
De vendre'ls.
Bueno, però la veritat és que vendre va ser el propi concessionari. Jo és que amb els cotxes els tinc una estima.
Perquè són com de la família.
Sí, a mi em passa això.
Fa peneta quan el vens. Mira, jo tenia un Peugeot que me'l vaig carregar, vaig cremar el motor. Bé, estic explicant aquí històries de la bola cebolleta, però ja que veia sortia. I em va fer una peneta quan se gripó el motor.
Mira, jo dic una cosa, és una tonteria, em vaig casar. Bueno, jo visc a Terrassa i vaig anar a un altre lloc on feia molt de fred i no vaig portar el cotxe de Terrassa al poble que anava,
sí?
Per això, pel fred, per la humitat, perquè
pobret,
no volia que el cotxe
pobret.
Estigués al carrer. Mira que és la tonteria més gran del món. Però no, com tenia plaça de pàrquing a Terrassa, dic, doncs no vull que vagi a aquest nou poble fins que no trobi una plaça d'aparcament.
No, mira, perquè tenim...
És absurd total, però...
No és absurd, no, perquè tenim aquesta tendència d'humanitzar les coses. Si parlem als gats, com si ens entenguessin, que humanitzem els animals, per exemple, amb les coses tres passa tres coses el mateix.
I de fet, no sé si et passa... Bueno, jo dic el nom del meu marit i dic mi.
Roberto.
En aquest cas, mi sac. Bueno, és igual, mi sac.
Mi
però també dic mi... Quan tenia, que ara diré marques de cotxes, però bueno, mi Touran, per exemple.
Això,
mi Touran, com
feia,
si fos...
Això fa molt la meva sogra, que posa tot el mi delante. I llavors, el problema, saps? El problema és que quan mires la seva agenda de telèfon...
Tot és mi. Tot està a la M.
Ho dic de debò.
No.
És una anècdota, però tot està a la M. Tu vas a la seva agenda i està mi Paco, mi Mari, mi Yolanda, mi José Miguel. I tot està... Sé que escolta el programa, però sogra, demà...
Jo també ho faig, eh? Jo també poso el mi.
Però és que l'anècdota és molt bona, perquè hi va haver un dia que li van dir, ostres, el telèfon del Francisco on està? En l'agenda. Però no, està en blanc, com? Aquí no està. Sí, home, l'agenda. I llavors va agafar, va posar a la M, mi Paco. Diu, fantàstic, molt bé. Bé, això que estem parlant aquí era per donar peu a una altra qüestió molt humana, i és aquesta pregunta. Ara, possiblement, ja podem anar per feina i deixar de fer aquí batalletes de l'abuelo Cebolleta. I és el per què la gent... Perquè hi ha persones que tenen el melic cap a fora i d'altres no, Iolanda.
Doncs la majoria dels casos respon a quan som nadons, eh? També sí. Pot ser que tingui... Bueno, no avancem. Primer, anem, quan som nadons.
Anem a pams.
Sí. Són dues les raons, habitualment, eh? Quan un nadó neix, a l'hora de tallar-li el cordó umbilical, no se'l talla arran de la panxa, sinó que es deixa uns centímetres i després es posa la pinça perquè el tros que queda... Exacte, s'assequi i acabi
i
caient, eh? Que això els pares ho sabem, que ens recomanen posar alcohol de 70...
Correcte.
Allà
desinfectar.
Exacte. Llavors, què pot passar? Doncs que no se sap ben bé per què, però la cicatrització queda en fora. Potser perquè s'ha tingut una infecció sense importància i això ha provocat, doncs, ja dic, que quedi com aquesta boleta. I no té més conseqüències.
Seria una infecció, seria un dels primers motius, una
pot
possible
ser.
Infecció.
O que aquesta cicatrització, pel que sigui, doncs hagi quedat cap en fora. Però en tot cas, això, no té cap conseqüència des del punt de vista de la salut, no té cap importància.
O sigui que, en principi, podríem descartar, Iolanda, el fet que estigui tallat malament el cordó umbilical.
Exacte.
Això seria...
Bueno, tallat malament. I què és tallat malament?
Clar,
perquè ja et deixen aquests centímetres, no?
Correcte,
a tots els nadons.
D'acord.
I després, un 20% dels nadons tenen hèrnies, una petita obertura a la musculatura de l'abdomen, que es tanquen habitualment per si soles, o acostumen a fer al voltant dels 4 o 5 anys aproximadament en la majoria dels casos. En d'altres no. Llavors, si no desapareix per si sola o causa problemes, els pediatres poden recomanar que s'operi. I fins i tot, saps que si aquestes hèrnies es tanquen per si soles, com s'ha mantingut un cert temps, la pell s'adapta i llavors, igualment, encara que l'hèrnia s'hagi tancat, es queda com també la boleta cap a fora.
I hi ha xifres del percentatge de nadons que poden tenir això?
Bueno, es calcula això, un 20% dels nadons que tenen hèrnies.
20%.
La majoria dels casos es tanquen de forma espontània, però en d'altres no. I després hi ha el cas en què, bueno, tens una hèrnia d'adult i llavors et surt el melic fora quan és adult. En aquest cas, doncs, potser si no, sí que és més habitual operar. Però, en tot cas, si no t'agrada el teu melic, et pots operar per arreglar-ho.
És una qüestió estètica. El cas no implica cap problema de salut, però és una qüestió estètica. Ara parlem amb una persona, amb una noia, que té el melic cap a fora, i li preguntarem això, si hi ha una influència, una psicològica davant d'això. Carla, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Bé, tu tens el melic cap a fora. Això t'afecta en alguna cosa, vull dir, psicològicament? Perdona que comenci així ja tan a saco.
No, cap problema. No, a veure, sí que és veritat que jo ja el tinc des de petita, llavors no m'ha anat afectant. Únicament quan he anat creixent, sí que és veritat que veus com potser la societat es fa piercings al melic i tal, i tu no pots fer-ho. Però la veritat que a mi no és un tema que m'hagi afectat, al contrari, em sembla interessant perquè és com diferent a la resta.
No m'ha afectat. És a dir, Carla, que tu sí que t'has fet la pregunta aquesta de per què el tinc cap a fora?
Sí, però com et dic, ja el tinc des de petita.
Sí.
Llavors, sí, és el que et comento, des de petita el tinc així. Llavors, clar, quan comença a créixer dius, ui, tinc algo diferent als altres, no? Però no m'he fet més preguntes, la veritat, doncs ho tinc des de petita i mica en mica ja. Doncs és algo que va amb tu i amb el teu cos.
És a dir, que la teva mare no li vas preguntar, mama, per què tinc el melic així? O has buscat per internet, per què el melic queda cap a fora? Això sí que ho has fet, no em diguis que no.
Sí, pots...
Vale.
sí. A més, bueno, jo tinc una família que tot està en el món sanitari. Llavors, clar, et queda curiositat, no? I ja des de petita sí que preguntes, però això que et vagi més enllà de dir, ui, vaig a la consulta, perquè tal... No.
Bé, tu tens... Quants anys tens? Perdona la indiscreció.
Tinc 19 anys.
19 anys. Clar, has pensat, per exemple... Ja sé que m'has explicat que això psicològicament no t'afecta i no tens cap problema, no? Per exemple, quan vas a la platja, no sents cap vergonya ni dius, ostres, què pensarà la gent si em veu el melic així?
No, la veritat, potser, doncs mira, és el que et dic, ja comença des de petit així i és una cosa que vas creixent, llavors la vas assimilant mica en mica i no, No, la veritat no he sentit mai com discriminació, ni que se't quedin mirant, ni... No, no m'ha fet mai vergonya.
O sigui, és a dir, no deixes utilitzar un biquini per un banyador per una qüestió concreta del Malik. Per altres qüestions potser sí, però no per la del Malik.
No, per la del Malik no. A sobre, bueno, jo sempre he estat en el món de l'esport, mm-hmm. i concretament del waterpolo i la natació.
Sí.
I llavors, clar, pues, ja estava acostumada des de petita també a anar amb banyadors, tal... I... Doncs potser m'ha ajudat també, saps?
D'acord, sí, sí, entenc. Escolta'm, i se t'ha passat pel cap fer una operació estètica per tornar-ho cap a dins, o no?
No, perquè penso que és una cosa, sincerament, que tampoc es veu gaire que diguis m'ho veurà tota la gent, ni res, i al contrari, és el que et dic jo. Mentre em senti bé, no m'ha d'importar que em digui la gent ni res. Llavors, a mi no m'afecta, mai m'he plantejat.
Perfecte, és a dir, que és una absoluta normalitat. Coneixes a més gent que tingui el Malik així cap a fora?
Uf, la veritat que sí conec. És a gent puntual, una persona, dos, però no més.
I com ho porten? No sé si saps com ho porten, allò de que ho tinguin, si tenen afectacions o no t'ha arribat. Vull dir, és una qüestió molt normal.
Bueno, hi ha un familiar sí que el té i la veritat que no, tampoc li afecta. Al contrari, pues, a vegades té broma, en plan... que, mira, nosaltres el tenim cap a fora, doncs pues, mira.
Ja entenc. Doncs m'alegra molt, almenys és una qüestió d'assimilar el cos que tenim tal com està i sense cap mena de problemes, vull dir, això és una meravella. Carla, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
Que tinguis un bon dia, Carla.
Igualment, gràcies.
Doncs aquesta és la situació del Malik, Yolanda.
I millor que la Carla també s'ho prengui així, eh? No, cap problema. Perfecte, perquè veritablement, si no hi ha cap hèrnia, vull dir, no, ja és simplement un problema estètic.
Li dona exactament igual.
Importància zero.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Escolteu-me, demà farà un dia d'aquests de fred i és quan notaràs si la teva finestra està ben aïllada o no. Doncs escolta'm, aprèn de la lliçó. Brico-ventana.es Brico-ventana.es ells mantindran la teva llar càlida i acollidora amb les seves finestres modernes. Així que dona a la teva llar el confort que es mereix. Renova les finestres amb Brico-ventana.es per una comoditat màxima, ja que a l'estiu també t'aïllaran de la calor. Brico-ventana.es.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El fotógrafo del pánico, dirigida por Michael Powell. El viernes a las 10 de la noche... En 13.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-777. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
A punt de marxar, però ja sabeu que si parlem de mobilitat hem de parlar del desafiament que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. Ha d'estar ben equipat i per això tenim els professionals d'Elevadores Reco, que ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat per ajudar-te a la mobilitat, per posar aquest elevador, per exemple, Elevadores Reco, 935-169-030. 935-169-030 per elevar-nos cap a una vida millor. Amb Elevadores Reco. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco. Que acabin de passar una molt bona tarda.